una setmana més ens toca començar el dilluns parlant de salut sexual i en aquesta ocasió ens acompanya el psicòleg i expert en aquest àmbit, Enoc Pérez. Molt bona tarda.
Molt bona tarda.
Avui parlarem de llibertinatge. Aquest tema, aquest terme que es coneix com aquella persona que qüestiona i desafia la majoria dels principis morals. Això és una recerca ràpida a Google, com ara la responsabilitat o les restriccions sexuals, i sovint declara aquests trets com a innecessaris, indesitjables o inclús dolents. Uh-huh. Enoc, com explicaríem aquesta, aquesta manera de pensar, aquesta manera de fer?
Clar, el fet de trencar amb els límits pot ser vist d'una manera positiva, no? Com diguem-ne, obertura al canvi, a l'experimentació, correcte? Mm. Però, en canvi, el no respectar els límits no és, ni molt menys, ni de bon tros, un aspecte positiu. De fet, si no hi ha respecte als límits, no hi ha llibertat. Uh-huh. Perquè la llibertat ha d'estar marcada en un marge, si no és caos.
Clar, llavors aquí ho podríem relacionar amb altres temàtiques que hem tractat aquí a aquest espai, sobretot amb el tema del consentiment i el respecte a l'altra persona de la parella, en aquest cas.
Uh-huh, exacte.
Aquí una de les temàtiques que es podria relacionar, per fer-ho una mica més fàcil també per a aquesta gent que ens escolti o que s'hagi escoltat més en general en la societat, serien aquests clubs de swingers, no? Podria entrar dins aquest àmbit del llibertinatge?
Mhm.
Com ho expliquem, això, Enoc? Perquè, clar, al final, la gent que ens escolta potser no s'hi ha trobat mai, segurament ho hem vist en sèries, ho hem vist en pel·lícules, casos d'aquests que s'hagin tractat de manera, podríem dir, molt suau o molt en l'àmbit de la comèdia, no?
Mm-hmm. Exacte. S'ha utilitzat més aviat com una situació còmica. No. Però la realitat és que sí que existeixen persones que viuen dins d'aquest món, no? On hi ha, diguem-ne, un espai on hi ha un acord, diguem-ne, per explorar la sexualitat amb d'altres persones amb consentiment i acord.
Fins a quin punt hem d'arribar o com s'ha de tractar dins la parella el fet de que hi hagi aquesta llibertat i que es vulgui arribar a aquest punt de compartir la nostra parella amb altra gent?
Al final és un pacte. Mm-hmm. És a dir, hi ha dues voluntats, que pot ser inicialment, doncs, les dues persones, per experiència pròpia, doncs, ja contemplen aquesta possibilitat i veuen en aquesta pràctica, doncs, un aspecte positiu per la seva vida sexual, o que una de les de les dues parts, doncs, proposa aquest tipus de pràctica o experimentar o explorar dins d'aquest àmbit, no?
Mhm. Aquí podrien entrar també les parelles obertes, Enoc?
Aquí, clar, la parella oberta podria ser confús. És a dir, la parella oberta està donant, diguem-ne, marge a fer pràctiques en paral·lel. Mm-hmm. Però l'activitat swinger és en presència.
Correcte.
És a dir, concorren les dues parts alhora. Uh-huh. No un fa per la seva banda i l'altre fa també per la seva, que seria més el concepte de parella oberta, no?
Uh-huh. Aquí no sé si t'has trobat casos de parelles obertes que després de molt de temps estan, doncs, en una relació tancada, o podríem dir habitual, han decidit obrir les seves parelles justament per intentar buscar aquest canvi o aquesta experimentació.
Clar, si la necessitat és recercar algun tipus d'activitat perquè la parella no omple el suficient el món personal, doncs potser és que hi ha unes carències.
Perquè llavors aquí podria arribar a ser inclús contraproduent, no?
Exacte.
El fet de buscar una cosa i que després acabi sortint rana, com diuen en castellà, no?
Clar, perquè aleshores potser el que passa és que en lloc de millorar la relació l'acabes deteriorant. O arriben al punt de no continuïtat.
Aquí també, una de les temàtiques i una de les coses que més es comenten al moment que es parla de parelles obertes és el fet d'explicar-ho o no a la parella. És a dir, compartir aquesta informació o no.
És a dir, no la informació de que la relació sigui oberta, perquè aleshores ja no...
No, clar, això s'ha de comunicar sempre. Claro.
Sinó del tipus de pràctica, no?
Correcte.
Que s'ha dut a terme.
Sí.
Sí.
I aquí és bo que es comparteixi o no?
Ni bo ni dolent, és una elecció. És a dir, hi haurà parelles que estan dins d'aquesta pràctica que ho volen compartir i hi ha parelles que no volen saber-ho.
I si... Clar, és que aquí, quan decidim en general la societat o la parella en si obrir aquesta parella... En el moment que nosaltres no volem saber res, és com si no volguéssim acceptar la realitat, no? Perquè en el moment que tu dones aquesta obertura i aquesta possibilitat d'experimentar, potser també afecta negativament a la persona el fet de no saber-ho. Perquè, clar, al final, crec que tots som conscients de que quan estem en una relació, moltes vegades podem patinar o podem inclús pensar més enllà, no? I en el cas de no saber-ho, clar, encara la bola pot ser molt, molt més grossa.
Però estem parlant de que és una decisió que es pren prèviament. Per tant, és sempre en funció de com valora la persona que suposadament li han d'afectar les coses. Si considera que estarà més a gust sense saber-ho, doncs és la forma en què voldrà funcionar. I si considera que el fet de saber-ho li pot incomodar en algun aspecte, és allò de ojos que no ven.
Corazón que no siente.
O merda que trepitges.
També. No sé si hi ha algun tipus de persona en el sentit de alguna tipologia de dir amb aquests sentiments o amb aquestes experiències passades que tingui més tendència o menys a obrir les relacions o fer el pas de proposar-se anar, doncs, com dèiem, amb aquest club de swingers o de compartir aquestes experiències amb la parella.
Home, el que sí que et puc dir és que per arribar a una pràctica així, és a dir, parlant de que la relació realment sigui funcional, perquè si no seria com una fugida endavant. Si és una relació realment funcional, és a dir, que no presenten dificultat en cap àmbit, per arribar a un tipus de pràctica així han de tindre una complicitat i una entesa doncs, molt elevada. Si no, evidentment no és possible. Després, el grau de pràctica també varia.
A què et refereixes?
Doncs que en els àmbits on es du a terme aquest tipus de pràctica hi ha diferents, diguem-ne, graus de introducció dins de les pràctiques. És a dir, hi hauria des d'una parella que l'únic que fa doncs és estar dins de l'àmbit sense fer cap tipus d'intercanvi. És a dir, una participació més passiva o més com a observadors, però tot el que té a veure amb les relacions sexuals només és entre la parella.
Val.
Després està doncs, la parella que fa tot tipus de pràctica i intercanvi.
Aquí no sé si podríem parlar també, Enoc, de poliamor.
És que no és una qüestió amorosa.
Clar, és només, única i exclusivament...
Sexual.
Sexual. Val.
perquè representa que el que defineix la parella és el sentiment.
Uh-huh.
I és una parella que fa pràctiques sexuals, però no de tipus romàntic.
Val.
I és important que és una parella, és a dir, una parella compromesa, no és una parella d'amics, perquè aleshores no és una activitat swinger.
Correcte. No sé si sabries dir-me amb quines edats és més habitual tenir aquests casos de llibertinatge o de swingers.
Sí, els estudis diuen que en franges més aviat madures.
És a dir, amb les parelles que et comentava abans, no? Que porten molt de temps amb una relació tancada, i el que dèiem abans de les parelles obertes, també pot ser que després de tants anys en convivència amb una altra persona decideixin, doncs, anar a experimentar coses noves, doncs, en aquests casos, com és el cas dels swingers.
Uh-huh.
I com s'explica això? Perquè deies, els estudis fan referència que són ja amb edats més madures, més adultes.
Sí.
Com ho expliquem, això? És a dir, ha de tenir algun sentit el fet de, segurament, doncs, haver passat tant temps amb una mateixa persona.
Clar, doncs el fet de, el que parlàvem abans, parelles que porten molts anys, no? Que és més difícil que una parella de veritat porti molts anys.
Uh-huh.
No?
Però també es podria donar el cas que siguessin swingers des de ben jovenets.
També es podria donar, però no és el més habitual.
Uh-huh.
De fet, és més excepcional.
Llavors, aquí parlaríem d'entre 35-40 cap amunt, no?
Exacte. Sí. Serien franges més aviat, doncs això, 35-40 cap amunt.
Què és el que ens pot aportar? Ens deies abans, eh? El tema de trencar els límits, deies que, en certa manera, aquest llibertinatge pot ser positiu, però sí que realment el fet de trencar amb aquests límits pot arribar a ser un caos, però veiem que hi ha molta gent, o bastanta gent, que practica aquesta ideologia, no?
Home, bastanta... Què seria?
Potser si ens centrem aquí a Andorra, no tants, eh? Però si ens centrem en Europa, jo crec que una part de la població, ja no diríem un 20%, no ho sé, perquè no, jo d'aquestes temàtiques no ho controlo, eh? Però hi ha gent que es dedica i que hi ha clubs de swingers, que sabem que hi ha l'existència de clubs de swingers en diferents ciutats importants.
Mm-hmm.
Llavors, això vol dir que part de la població, si més no, ho ha provat una vegada.
Sí, però els números també serien baixos, eh?
Per què? Perquè no crida l'atenció el fet de compartir-ho?
Perquè no es vol o no se li veu el benefici o en altres situacions per por.
Mm? Sempre m'acabes parlant de la por, no? Què?
Sí. Mira, ara que estaves comentant el tema de la franja d'edat, més o menys, eh? És un estudi, crec que de l'any passat, però més o menys, a dia del que és Europa, la franja swinger, la més gran, el 40% entre els 41 i els 50.
Mira, encara més grans dels que hem dit nosaltres.
El 30% aproximadament entre els 30 i els 40.
Mm-hmm.
Sí. Entre els 20 i els 30, només un 9%.
Val. Això vol dir que realment el que comentaves, que els més joves no tenen aquesta tendència.
Mm-hmm.
Potser perquè són més romàntics quan són més joves.
O perquè estan menys avorrits.
Ah, però avorriment vols dir que és una bona paraula per definir com està una parella després de molts anys?
No, però sí que és veritat que hi ha més rutina, més monotonia.
I més dificultat de trobar alguna cosa que surti de la normalitat, no?
Exacte.
Mm-hmm. Llavors aquí entraríem en que a partir dels 40 és quan hi ha possiblement, doncs, més tendència a practicar aquesta ideologia. Li dic ideologia perquè, al final, sí que és una pràctica sexual, però és una ideologia també, perquè al final canvies tot el que donaves per bo, en certa manera, anys enrere, ho canvies completament.
Clar.
Llavors, això, com s'ha de treballar també en parella? És a dir, hem anat dient des del principi que és un tema, que és un pacte, que tots els dos membres de la parella han de ser conscients de que això es durà a terme d'aquesta manera, sobretot amb el tema de swingers, Després parelles obertes ja és un altre tema. Però amb swingers, tots dos membres de la parella hi han d'estar d'acord i s'ha de decidir completament tot.
Clar.
Perquè si un fa més que un altre, llavors tenim un altre problema.
Clar, exacte. És a dir, el límit sempre el marcarà la part de la parella que di jo arribo fins aquí. Clar. Perquè, si no, estaria accedint a una situació que no vol viure. I, en tot cas, qualsevol tipus de pràctica ha d'aportar positivament. No ha de ser una penalització per una de les parts. I després, sota la condició de que aquest tipus de pràctica el que comporta és que la parella principal és el punt central i el que no es pot realitzar és una pràctica que deteriori la relació de parella.
Que de fet aquí deies la parella és la part principal, però en aquest cas dels swingers tenim dues parelles que cadascuna ha de mirar per la seva parella. Entenc.
Exacte. I després, jo crec que hem de remarcar que aquest tipus de pràctica no són vàlides per tothom. Sí? Fa falta doncs, que hi hagi molta comunicació, el consentiment, evidentment, explícit i molt respecte. I després, una qüestió també important és que una parella no contempli o no vulgui realitzar aquest tipus de pràctica no la fa menys parella.
Exacte.
Vull dir, hi ha parelles que no faran mai cap tipus de pràctica d'aquest tipus i són absolutament funcionals i positives i senten que tenen plenitud sense entrar en aquest tipus de dinàmica. És que es pot caure en el parany de pensar que si no s'ha fet tot, no? Doncs que falta alguna cosa. No necessàriament.
Hi hauria casos que torni a sortir aquesta flama inicial en aquestes parelles que fan o proven aquestes pràctiques?
Sí.
Però llavors aquesta flama que és més duradera o és un fruit de quatre dies?
Transitòria, normalment. Transitòria perquè si parlem de revifar doncs, la dinàmica sexual, en un moment donat pot ser un impuls, però no és una pràctica que habitualment es quedi diguem-ne estable. Entens?
És el mateix que diuen que per mantenir la parella, això, comentaris en general socials, que són molt lletjos de dir, però la gent els diu. És la típica de, no, és que han tingut un fill per mantenir la relació. Doncs aquí seria, han anat a un club de swingers per mantenir la relació.
Clar.
Es podria gestionar d'aquesta manera o entendre-ho d'aquesta manera?
Malament.
Sí, no, clar, malament, fatal.
Clar, malament, ja anem malament.
Perquè al final, si la relació és incorrecta o no està del tot bé, l'últim que hem de fer és posar-hi parxes, no? Dient-ho malament.
Clar. Hi ha la perspectiva de que introduir-se en una pràctica així sigui una forma d'enfortir la relació, no? D'arribar a més complicitat, a més entesa. No?
Aquí però també, en òxid deixes, tornarem una mica enrere per parlar del tema de la por, perquè també ho podríem relacionar amb aquesta intenció de millorar alguna cosa de la relació, no?
Com a millora, sí, però no per arreglar un problema.
Està clar.
Sí? Després hi ha un aspecte molt important. Moltes d'aquestes pràctiques es comencen per curiositat, per fantasia. Bueno, aquí els límits també els han de posar les persones. Fins a on i com.
T'has trobat amb algun cas?
I a vegades que les fantasies és millor que quedin doncs, a l'espai de les fantasies i res més.
T'has trobat amb algun cas que aquesta... Diuen, no? La curiositat va matar el gat.
Sí.
Doncs en aquest cas que hagi matat,
sí,
entre cometes, eh? Alguna...
Sí, que s'ha mort el gat, sí.
Alguna relació, sí.
Sí. Sí, sí.
I quin era el motiu? És a dir, quina era l'explicació que donen habitualment les dues parts de la parella? Potser que aquests límits no estaven ben posats o no s'havia comentat bé?
No, el que et deia abans, no? El fet aquest de que... s'hagi recercat aquesta pràctica per solucionar un problema que ja hi era. I clar, després de la pràctica el problema continua.
Per tant, el que ens queda clar, Enoch, perquè se'ns acaba el temps, és justament el fet que ara dèiem, no? Si hi ha un problema, el que hem de fer és solucionar-lo, parlar-lo amb la parella, no anar a provar coses fora de lo habitual o del nostre, la nostra zona de confort, per dir-ho d'alguna manera, no?
Exacte, sí.
I centrar-nos al que realment interessa, i és que estimem a l'altra persona. En el moment que nosaltres deixem d'estimar l'altra persona, potser que ens plantegem on va la nostra relació.
Exacte.
I com dèiem, els apòsits, els parxes, no són bons, no?
No acostumen a donar resultat.
Doncs, Enoch, si et sembla, fem una última frase de tancament per a aquesta gent que ens escolti, que s'estigui, doncs, que tingui aquesta curiositat per conèixer una mica més aquesta vida swinger o de parells obertes, que també n'hem comentat alguns detalls avui, perquè siguin conscients del que hi ha realment.
Doncs, senzillament els recomanaria que primer exploressin quin és l'objectiu d'aquesta recerca, el per què. Sí? Que és el més important, el per què. És per curiositat, és realment perquè es vol experimentar la sexualitat d'aquesta forma o és perquè hi ha un problema i es busca una escapatòria?
Doncs ens quedem amb el per què. Si aquesta gent que ens esteu escoltant voleu fer pràctiques com aquestes, que no són dolentes, tot i que hem de tenir en compte que s'han de comentar les coses i s'han de decidir conjuntament, sempre quan tinguem una parella amb la qual doncs, podem compartir aquests espais, que siguem conscients d'això, de tot el que comporta i tot el que pot venir després. No, Enoch?
Exacte.
Doncs ho deixem aquí, Enoch Pérez. Moltíssimes gràcies per acompanyar-nos, com sempre.
A vosaltres.
Una abraçada.
Adéu.